Administración de Lotería Don Juan en Ramón Llull 8 junto Mercado Remolar. En Don Juan te ofrecen la lotería viajera, te consiguen la lotería de la ciudad a donde has viajado. El Buda del Prat, el que más premios da en Administración de Lotería Don Juan. Ramón Llull 8. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Nueva empresa en el Prat para todo tipo de instalaciones en el hogar y en empresas. Aires acondicionados, calderas, calentadores y todo tipo de reformas en instalaciones Prims. Llama y pide tu presupuesto sin compromiso en el 620 39 49 54 y tendrás un descuento del 15%. Equipo y garantía certificados y presupuesto personalizado sin compromiso en el 620 39 49 54. Recuerda, instalaciones Prims, también en la calle Flaqué número 11.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. I com sempre també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Planeta Prat.
37 minuts, ara mateix per sobre de les 11 del matí. El que farem tot seguit és escoltar el nostre espai Sendes d'excursionisme i de viatges amb Jaume Monés.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, amigues i amics, com esteu? El Sendes torna a acordar-se les botes per seguir trepitjant camins, per descobrir nous llocs, per sortir de les vies principals i, sobretot, per endinsar-nos en el món del senderisme, de l'excursionisme i dels viatges. Tornem amb les piles molt carregades i amb moltes ganes de seguir creixent al vostre costat. No en va, acumulem ja 412 programes a les esquenes. Avui, per tant, fem el 413, que conté aquests tres temes. Els repassem en el sumari. Molt a prop de la carretera 141 de Moià a Tona, envoltada de camps de conreu i molt a prop del poble de Collsospina, una clapa de bosc pren protagonisme per la seva espectacularitat. Estem parlant de la Roureda de Casanovas, un magnífic bosc de roures que, malgrat la seva petita extensió, ens porta cap a una atmosfera molt especial. En parlarem amb l'Oriol Batlló, l'alcalde de Collsospina. Com que la caminada de la Roureda és breu, us fem més propostes de senderisme. Com cada temporada ens les portarà el Xavi Tió, el president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui reprenem temporada anant a fer cames a la Serra de Picancel, al Berguedà. És l'illa més gran del continent africà i la quarta en extensió de tot el nostre planeta. Estem parlant de Madagascar. Avui, als Quaderns del Viatger, estrenem un cicle dedicat a aquesta illa continent. Ens ho explicaran el David i l'Eli, del blog Viatjar pel Món, amb els que descobrirem que a la República Malgaix hi ha molt més que lèmurs i baobabs. No esperem més, ens hi posem de ple. Veniu amb nosaltres, doncs va, que marxem. Els boscos poden ser a ulls humans un petit racó de pau, un bressol en el que per uns moments ens sentim protegits, emparats de les inclemències d'aquest món de bojos. Una pausa que ens retorna, per uns moments, a les nostres arrels naturals i que ens divorcia d'alguna manera del gris ciment, encara que sigui de manera molt temporal. Per això, què millor que començar temporada en un d'aquests indrets màgics, esplendorosos i fascinants, a un bosc? De boscos a Catalunya en tenim per donar i per vendre. Fixeu-vos, segons el mapa de cobertes de sòl de Catalunya, l'any 2018, prop del 64,5% de la superfície del país era terreny forestal. És a dir, uns 2 milions d'hectàrees. D'aquestes, 1,4 milions són arbrades. I arribats a aquest punt, segurament us preguntareu, i quines en són les principals espècies d'arbres? Doncs les pinàcies en són les reines. Al primer lloc del rànquing, els boscos de pi roig, seguits dels de pi blanc i dels de pinassa. Després vindria l'alzina, en quarta posició. El pi negre seria el cinquè i en sisè lloc, les rouredes mediterrànies. I avui ens centrem en aquest darrer grup, les rouredes, arbres procedents de la família de les fagàcies, de fulla caduca. Visitarem el Moianès i, en concret, el bosc de Casanovas. És petit, ja que la seva longitud màxima no supera els 600 metres i l'amplària és d'uns 200 en el punt més extens. Per tant, ocupa aproximadament unes 8 hectàrees, però l'important aquí no és la quantitat, sinó la qualitat. En forma de frondositat, port i alçada dels roures, que en són els indiscutibles protagonistes. El bosc de Casanovas és a llevant del poble de Collsospina i a ponent del mas de Can Jordà. Pel nord, el talla lleugerament la carretera N141 de Moià a Tona. Al sud, la flanqueja el camí ral de Manresa a Vic. Oriol Batlló, l'alcalde de Collsospina, ens explica que hi ha un agradable camí que surt del poble i que, en una curta passejada, ens hi porta.
S'hi pot accedir fàcilment, ja hi passa el camí ral, com ja hem treballat des de l'Ajuntament i hem potenciat amb el tema de l'Ecomuseu. I el que sí que és veritat és que el camí ral no passa ben bé pel mig del bosc, sinó que enllaça amb el que és ara la carretera.
Buscant informació d'aquest indret, n'hem trobat diverses denominacions. Roureda de Casanovas, Bosc de Casanovas o fins i tot Roureda de Can Casanovas. L'alcalde collsospinenc ens aclareix quina és la més habitual.
El nom diria que ve de qui és propietat, o sigui, la finca pertany a Mas Casanova, que realment no és Mas Casanovas, com la coneixem aquí. Però bueno, en qualsevol cas, el nom va associat amb la masia o finca a la qual pertany.
I quina és l'espècie dominant en aquest bosc? Doncs ho són els roures martinencs, Quercus humilis, en nom científic. Els martinencs són una de les 6 espècies predominants de roures a Catalunya. El més destacat en territoris humits dels Pirineus, Prepirineus, serralades transversals i comarques centrals. De fulla blana o tova i lòbuls obtusos ben serrats, solen tenir una alçada d'entre 6 i 15 metres, però al bosc de Casanovas superen fàcilment els 20 i fins i tot ens atreviríem a dir que arriben als 25 metres d'alçada.
I què té d'especial aquest roure? Doncs que és un roure alt i esvelt, i normalment els roures, com els tres roures, per exemple, tendeixen més a ser gruixuts. Llavors, clar, és un tipus de roure alt i esvelt que no sé si és per l'espècie de roure o perquè s'han desenvolupat així aquí. Però, bueno, en qualsevol cas, són atípics per això.
L'Oriol Batlló ha esmentat els tres roures, que és un dels punts emblemàtics d'aquest bosc, a la cara sud, just a l'entrada o la sortida, segons es miri, d'aquesta massa forestal. Punt que és la frontissa entre la llum dels camps de cereal i la penombra que proporciona la roureda, tenyida de verd clar de fulles tendres a la primavera, de verd fosc a l'estiu i de tons marronosos i daurats quan avança la tardor. I després de badar pel bosc una bona estona, ens esperen altres atractius a Collsospina. L'alcalde Oriol Batlló ens els enumera.
Punts d'interès a Collsospina, home, en tenim diversos, des de Poues de Glaç fins a Dòlmens, fins a l'església de Sant Cugat, que és del segle XII, la gastronomia d'aquest poble, que també és un punt d'interès, el propi carrer Major, que és molt ample, amb cases de pedra banda i banda, molta naturalesa, algun gorg, algun avenc.
Un carrer Major que és l'autèntica espina dorsal de Collsospina i que es va formar al segle XVIII a partir dels diversos hostals que se situaven arran del camí ral. Al costat, l'església de Santa Maria dels Socors, originària de finals del segle XVI, ens ofereix una imatge ben pintoresca del poble. I si solquem el terme municipal cap amunt, més enllà del Raval de les Casetes, l'església de Sant Cugat de Gavadons s'ho mira tot des d'una posició preeminent i elevada. És més que mil·lenària, ja que data, els primers documents, del 968. Conté elements preromànics i romànics i forma part de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Les vistes del Montseny, dels Pirineus Orientals i de la Plana de Vic poden ser un excel·lent colofó a un dia molt forestal que hem passat a Collsospina.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
I quina millor manera, senyores i senyors, de començar temporada de senderisme. Hem tornat amb les piles carregades, amb totes les ganes del món, i aquí al costat nostre amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Ben tornat.
Gràcies, gràcies.
I, com dèiem, quina millor manera de començar temporada amb aquestes ganes que ens caracteritza, que anar a una de les nostres comarques, allò que es diria en castellà fetitxe, eh?
Sí, ara la teníem una miqueta descuidada. Uh-huh. Ens en tornem cap al Berguedà. Us proposo avui anar cap a una zona agresta i salvatge d'aquestes on probablement no ens trobarem ningú caminant.
Això és interessant.
Que, com ja sabeu, és una de les meves dèries per poder gaudir plenament de la natura. Uh-huh. El vessant nord de la Serra de Picancel, un massís de conglomerat al costat de Berga, ens entaforarem als viaranys de les Canals de Sant Miquel per arribar fins a la punta d'un dels seus cims emblemàtics. El que farem és, des del pont del Climent, ens enfilarem per dins d'un bosc espès i obac, creuarem el Portell de l'Ovellà i seguirem pujant fins al Collet dels Pins, des d'on acabarem d'enfilar-nos al Serrat del Migdia, a l'alçada màxima de la proposta d'avui, i després, per tornar, tancarem el cercle en sentit horari per baixar per un caminet molt bonic que recorre la Canal dels Colletons fins al peu de les aigües del Pantà de la Baells, des d'on retornarem planejant fins al punt d'inici.
Doncs bé, aquesta és la proposta d'avui. Cal dir que això és a la zona central de la Berguedà, ja en ple Prepirineu, podríem
això
dir.
Mm-hmm.
Vinga, punt de sortida.
Doncs hem d'anar a començar, com dèiem, al pont del Climent, a un quilòmetre enllà de Vilada, anant cap a Borredà. Hi arribem per un breu tram de pista que ens hi acosta des de la carretera i comencem a caminar traspassant el pont sobre el Marganzol i de seguida agafem a la dreta per un senderó que entra en un terreny obac i humit de boixos, molses i faigs. Ens morem en un terreny força abrupte, en aquest vessant nord de Picancel, que està tot solcat de canals que baixen de la carena fins als peus del riu. És un terreny amb una vegetació molt espessa, amb petits recs i torrents per on s'escola l'aigua, i avançarem sovint per dins d'un túnel de vegetació tancat entre les parets i cingleres que envolten les Canals de Sant Miquel, aquesta zona d'avui. Al poc de caminar arribem al Portell de l'Ovellà, és un pas estret entre roques que antigament es feia servir per recomptar el bestiar, en aquest cas les ovelles, d'aquí el nom. El trobem entapissat d'orella 2, és una planta rupícola que fa una bonica flor blava. Una miqueta més enllà traspassarem el torrent i continuem pujant fort per entre fajos considerablement grans fins que a la capçalera del torrent topem amb les parets completament verticals del cingle de la por que ens barren el pas i que ens obliguen a girar a la dreta, i amb un últim esforç assolim el Collet dels Pins, els 995 metres.
N'hi ha, per tant, amb el cingle de la por?
Bé, és una paret ben bé vertical que l'arribem a tocar.
Déu-n'hi-do.
No sé ben bé de què deu el nom del cingle.
Per això ho deia.
I doncs, com dèiem, arribem a aquest Collet dels Pins, als 995 metres, ja n'haurem pujat més de 350 des del cotxe. Aquí canviem radicalment de sentit i ens posem a sud, per sobre d'una careneta rocallosa sense gaire vegetació que ens porta, després de passar un petit turó que és un avancim, fins al capdamunt del Serrat del Migdia, als 1.082 metres, on hi ha una senyera en un petit balcó penjat completament al buit cap al nord. Sota nostra tenim les aigües del Pantà de la Baells, veiem Vilada, veiem també Borredà, i davant el Sobrepuny, veiem el vessant sud de tot el massís del Catllaràs. Cap a l'est veiem el Salt Gaguda, que és l'alçada màxima, el sostre del massís d'aquest de Picancel. Veiem el Santuari de la Portella, més enfonsat. També més llunyà, el Santuari de la Quar, encimbellat damunt de roques. i cap a l'altra banda, cap a l'oest, arribem a veure Berga, la Serra de Queralt amb el santuari a mitjaire, veiem el Serrat de la Figueràs amb les antenes característiques al capdamunt, i al fons la Serra dels Tossals i tot l'entorn de rasos de Peguera i d'Encija. Al sud la vista és ja més habitual, es perd fins al Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat, enllà del Bages, no? Contemplat tot aquest panorama, desfem el camí fins al Collet dels Pins i girem a la dreta per posar-nos en baixada forta per entre un bosc de pins que de seguida es converteix altra vegada en fageda quan perdem alçada i ens entaforem a la Canal dels Colletons. Passem per la Font dels Coms i per un camí agradable i ben definit en un entorn selvàtic, ben bé, anem perdent alçada ràpidament fins que arribem a la Font dels Colletons, on també hi ha uns bonics gorgs i on podem trobar fàcilment, podem veure algun tritó. Uh-huh. Anem seguint sempre el camí, sense pèrdua possible, i finalment arribem a la vora de les aigües de l'embassament de la Baells. Aquí hi ha, més o menys, a l'alçada del pont del Doro, que fàcilment el trobarem cobert per l'aigua. Girem a la dreta i anem seguint el camí planer que remunta les aigües del Marganzol, aquí embassat. Fins ara anàvem baixant, ara tornem a pujar una miqueta suaument en direcció cap a llevant durant un parell de quilòmetres aproximadament, fins que confluïm de nou al camí de pujada a prop del punt de sortida i ja només ens queda creuar de nou el pont del Climent i donar per finalitzada la caminada d'avui.
Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 8,4 quilòmetres.
Desnivell?
670 metres de desnivell positiu, ja comença a picar una miqueta.
Temps?
5 hores i mitja, aproximadament.
Grau de dificultat?
Jo hi posaria 2 sobre 5 per aquest desnivell que dèiem.
I documentació?
Per un punt una miqueta aeri, o no diré complicat, però sí, doncs no sender fàcil, còmode. No?
D'acord. I documentació?
Documentació, doncs mira, internet podem seguir la proposta del magnífic blog engarrista.com, el recuperem perquè era feia temps que no en seguíem cap proposta, d'aquí vas entrevistar precisament el seu autor,
amb el Marc.
El Marc, uh-huh. Això mateix.
Que per cert, veu coincidir algun dia, i ja és casualitat,
sí.
Us heu trobat en alguna excursió,
doncs sí,
pel Berguedà,
sí,
aquesta mateixa temporada.
Bé, amb de fet, el Marc i, uh-huh. I la Sílvia, i el gos que sempre els acompanya, el Fum, que també el veiem a les fotos magnífiques que penja en aquest blog.
Doncs els saludem a tots tres, el Marc, la Sílvia i el Fum. Vinga, Xavi, fins la setmana vinent.
A reveure.
Sendes. Bueno, ja em dic Elisabet Puigdollers, formo part de Viatjar pel Món. És un blog de viatges que sempre s'expressa en català i també estem a les xarxes socials, a les principals, Facebook, Twitter, Instagram.
Jo sóc el David Marimon, tot i que la meva professió és arquitecte tècnic, la meva gran passió són els viatges i juntament amb l'Elisabet escrivim al blog viatjapelmón.cat i estem aquí avui per parlar-vos del nostre viatge a l'illa més gran d'Àfrica, Madagascar.
Doncs l'Elisabet i el David, autors del blog Viatjar pel Món, ens porten a una de les destinacions més preuades del continent africà, la gran illa de Madagascar. El qualificatiu de gran illa no és gens gratuït, perquè la seva extensió és quasi la mateixa que la de la península ibèrica sencera. Per això, malgrat que el viatge dels nostres aventurers va durar 26 dies, de ben segur que van marxar d'allà amb la sensació d'haver deixat de banda la visita a molts llocs encantadors. Avui encetem el cicle amb l'aterratge a la ciutat d'Antananarivo, Tana, pels amics. També el desplaçament cap a Fianarantsoa i d'aquí cap al tren de la selva. Gran tema d'aquest primer capítol dels nostres Quaderns del Viatger.
Va ser un viatge de 26 dies a l'estiu del 2017, entre juliol i agost, fet per compte propi. Només teníem un vol d'anada i de tornada i la primera nit d'hotel reservada. La nostra manera de viatjar és sempre intentant tenir el màxim de contacte amb la gent local. Per tant, ens vam allotjar en hostels de tipus motxiller i ens vam moure bàsicament amb transport local, que és la millor manera d'acostar-se a la gent del país. Puntualment, per motius de llocs que eren massa remots, vam haver de contractar un 4x4 privat amb conductor per moure'ns en algun punt. Madagascar és una illa molt extensa. De nord a sud estem parlant d'uns 1.500 quilòmetres. De fet, és l'illa més gran d'Àfrica i la cinquena illa més gran del món. Llavors, nosaltres, en aquests 26 dies que vam tenir, visitar-la tota és pràcticament impossible. Llavors, sortint de la capital, Antananarivo, que està situada al centre de l'illa, vam anar en direcció sud cap a Fianarantsoa, que és on s'agafa el tren de la selva, que ens porta fins a Manakara, a la costa oriental. Després, novament de camí al centre, vam fer parada al parc de Ranomafana i seguint direcció sud la carretera principal, la Route Nacional 7, vam fer visita a la reserva d'Anja, al parc nacional d'Isalo i les platges de Manguili, ja al sud. Vam retornar cap al nord per Morombé, que està a la costa occidental, Morondava, amb la famosa Avinguda dels Baobabs, els cinguis de Bemaraha, una mica més al nord, passant per la tranquil·la Amsirabe i, final, novament, Antananarivo.
A mi em costa dir molt Antananarivo i no és estrany, diguem, que la gent d'allà la conegui com a Tana, que és molt més fàcil. L'arribada a Tana va ser per nosaltres una mica accidentada. Només arribes i ja comences amb burocràcia a l'aeroport, el tema aquest dels tràmits de la visa i tot plegat. Agafes un taxi i et porta al hostel. El hostel nosaltres ja el teníem reservat, però a la que arribes el que trobes són recomanacions de perill, de recomanacions de no sortis de nit, vigila, no et moguis d'aquí si ja és fosc, no? I en aquest sentit, clar, hi ha una zona segura que és l'interior dels hostels, però de nit la resta de la ciutat doncs és insegura. I, a més, si has de sortir, hi ha algú de seguretat del hostel que t'ha d'acompanyar.
L'estació de bus de Tana està a les afores. Allà s'agrupen multitud de furgonetes que anomenen taxi brus. Només cal dir on vols anar i un comissionista t'adreça a la furgó correcta. El trajecte fins a Fianarantsoa és de 9 hores per recórrer aproximadament uns 400 quilòmetres. Sembla que estiguem a Àsia. El paisatge és un seguit de camps d'arròs en terrasses. I l'estret contacte que tenim amb la gent local que omple la furgoneta ens permet reconèixer també unes fesomies asiàtiques heretades dels primers pobladors de l'illa, provenents d'Indonèsia i Malàisia. 9 hores, 400 quilòmetres a Madagascar és una meravella. És el més ràpid. Estem parlant de la Route Nacional 7, que és l'única carretera que té Madagascar en bones condicions, i bones condicions seria el que aquí consideraríem una carretera en males condicions. Però bueno, és la carretera que va de nord a sud, que travessa tota l'illa i que és la que sobre la que tothom es mou.
Arribem a Fiana i de Fiana surt el tren de la selva, el tren que fa el recorregut entre aquesta ciutat que és muntanyosa a una ciutat de costa que és Manakara. Aquest tren surt cada dimarts i cada dissabte per fer aquest recorregut. I dimecres i diumenge ho fa al contrari, torna. En realitat es tracta només de 163 quilòmetres, però la durada del trajecte oscil·la entre les 12 i les 24 hores. Aquesta variabilitat depèn de la quantitat de mercaderies que hi hagi per transportar i també de les avaries que puguin anar sorgint durant el trajecte. De fet, el tren és molt antic i a les vies realment segurament no se'ls ha fet cap manteniment des dels anys 60.
Seguirem aquest viatge en tren per Madagascar, el tren de la selva, en el proper programa, però ara hem de posar el punt i final. Acabem aquí el Sendes d'avui. Ens acomiadem de tots vosaltres, concretament l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, que han fet tot això possible des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ja sabeu que teniu l'opció de recuperar quan vulgueu aquest i anteriors programes del Sendes. Només heu de clicar al web de la xarxa, a lacarta.cat/sendes-radio. I estigueu ben atents, perquè molt aviat descobrireu que el Sendes creix a les xarxes. Mentrestant, us emplacem per la setmana vinent i us desitgem que passeu una molt bona ruta.
Pues hem fet tot d'activitats al carrer, nosaltres hem fet la fira de gangues.
La gent pues, vingui més en aquest carrer, disfrutin més del casc antic de de la zona, hi ha moltes opcions.
Bueno, pues cada parada tiene su producto de que vende cada día diariamente en su, digamos, su parada. Y entonces pues hace la tapa de su producto.
Nosaltres aquí al Prat és un poble que té les activitats de carrer i les activitats així col·lectives tenen sempre molt bona resposta.
Muy a la gente le gusta y hay buen ambiente, buen ambiente.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Al Prat Ràdio 91.6 FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Pere Gilart. Es dispara el nombre d'hospitalitzats per la Covid-19 en les darreres hores. N'hi ha 93 més, que eleven la xifra total a 2.405 ingressats. D'aquests, 527 es troben a l'UCI, són dos més, i d'altra banda s'han notificat